Vist el pas del temps i veient com en general han anat les coses, continua pensant que el periodisme és la feina més bonica del món?
Sí. Sí, sí.
Encara ara.
Sí, jo continuo pensant. Una altra cosa és que jo em trobi una mica cansat. Però el cansanci personal meu després de 35-36 anys d'exercir el periodisme i a més de fer periodisme, diríem, de carrer, no vol dir que no continuï creient que el periodisme és la millor professió més maca del món. Sobretot perquè jo dic que permet viure moltes vides. És la gran mèrit i el que jo li estic agraït a aquests anys de periodisme. Ara, jo en aquest moment, per mi no ho és, però per mi, per una qüestió personal, però crec que sí, que és una gran professió.
Des d'ara i al decurs dels propers minuts us convidem a saber tal com és. Un home que des de la curiositat permanent per les vides alienes va trobar el sentit a una professió que li va mostrar tots els matisos de la condició humana. Viure vides alienes, endinsar-se a les històries obviant el superficial per trobar el sentit als fets d'aparença incomprensible, relats explicats amb humana sensibilitat, vorejant els límits de la grolleria, de la falsa espectacularitat, de la sang fàcil. Bona part de la història d'aquest periodista s'escriu en la crònica negra, aquella que destila vida, en fragments sovint esfereïdors, a voltes incomprensibles, de vegades carregats de tendresa. Però la seva crònica no és només negra. La seva és una taula de redacció condicionada per la censura del règim. El seu és el periodisme de carrer, que busca, indaga, pregunta. La seva és l'entrevista, el comentari, la reflexió, l'article. Seu és, doncs, el periodisme, la feina on expliquem la vida, on expliquem com som i què fem. Ara, allunyat de les grans i petites alegries, de les misèries, petites i grans de les redaccions, ordena el passat i reviu les cròniques que un dia van ser notícia per explicar històries d'assassinos, la crònica del crimen en Espanya des de 1970 hasta nuestros días, un llibre ple de bon periodisme. Conversa avui al Tal com som amb el periodista i escriptor José Martí Gómez. Un cop d'ull als detalls d'una vida.
Tal com som, amb Jordi Sacristán.
Que va ser la curiositat la que un dia, fa alguns anys, el va portar a la redacció d'un diari. La curiositat, la voluntat de saber, la pregunta constant. La nostra professió, el periodisme, es basa sovint en la pregunta. La pregunta és la clau de volta, la peça bàsica per estirar del fil, per construir una història, per buscar què hi ha darrere d'una notícia. I la pregunta és simplement l'element, l'instrument, que sacia la nostra curiositat. Diu Martí Gómez que gràcies al periodisme ha pogut viure moltes vides, experiències que l'han ajudat a confegir un notable inventari sobre l'ésser humà i la seva condició, trobant sempre una interpretació, de vegades íntima, sovint pública, dels fets explicats. Ara acumula històries d'assassins dibuixades en una Espanya canviant, en procés de permanent transformació des dels darrers anys d'aquell franquisme que retallava frases i paraules de les cròniques periodístiques, passant pel País de la Transició fins als nostres dies, on periodistes i periodisme han perdut potser part dels elements que potser la convertien en la professió més bonica del món. Per parlar de vida, de la seva vida, de la viscuda a través del periodisme, hem convidat avui a Josep Martí Gómez. Senyor Martí Gómez, gràcies per ser nosaltres benvinguts.
Gràcies per haver-me invitat.
El relat d'aquestes històries d'assassinos és, a banda d'un inventari de crims, podríem dir-ho així, un relat de les diferents Espanyes per on discorren aquestes històries, no?
Sí, jo crec que els crims o la delinqüència en general és com un sismògraf de la societat. A cada època hi ha un tipus diferent, una mica, de crims. No ho percebim, però és així. Sortint-se, per exemple, dels assassins. Si agafem l'estafa i fem una radiografia de l'Espanya que va dels anys 40 fins ara, trobarem que cada dècada ha hagut un tipus diferent d'estafes. Els estafadors eren els mateixos, el que passa que s'adaptaven al model social. En la postguerra, per exemple, proliferava l'estafa del que es feia passar per falangista o home del règim, i anava a famílies republicanes amb gens a la presó o represaliats i oferia a canvi d'uns certs diners influència perquè la condena fos més lleu o perquè pogués sortir de la presó. Era una estafa miserable, però era una estafa. Quan comença, diríem, l'època que la generació jove que va plegada de telèfons mòbils deu considerar que és de la prehistòria, però l'època que tu tenies que anar a un locutori per demanar una conferència en Guadalajara i et deien allò, 4 hores de demora o 2 dies de demora. I els locutoris estaven pleníssims, llavors et deien allò, el número 6, cabina 8, i tu anaves allà i se sentia fatal, i estamos bien, besos, papá. I llavors tot això, què passava? Que no hi havia telèfons en casa. Llavors va aparèixer l'estafador que es presentava, que sabia que havien demanat telèfon, i es presentaven 4 cables en guerrilla i un aparell oxidat, i deia, de la companyia telefònica, que vengo a poner el telèfono, a ver, 5.000 pesetas de pago, una factura, tal, deme 5.000 pesetas, deixava els cables i l'aparell, deia, ara vuelvo, i deixava els cables i anava, i la gent tota contenta, ja tenemos el teléfono, papà, el teléfono no arribava. Quan arriba els primers cotxes, hi ha el tipus que ofereix la influència per aconseguir un Seat, jo puc aconseguir un Seat, pagues l'anticipo. Quan comença el desenvolupament econòmic, hi ha l'estafa del tio que ofereix pisos. Tota la gent volia un pis. Llavors ofereix pisos. I ara, últimament, quan Espanya ja s'incorpora a un procés econòmic de societat postindustrial, per surt l'enginyeria financera del Mario Conde o del Javier de la Rosa. Tots els estafadors en realitat són els mateixos. El que passa que van canviant d'estratègia en funció de l'evolució del país. I en tot això passa l'estafa, passa la delinqüència juvenil, que de les bandes mítiques, solidàries i en uns còdics molt concrets dels anys 60-70, es passa ara a una delinqüència juvenil desvertebrada en el qual, la qual no hi ha ni bandes estables ni solidaritat entre elles. I en la història del crim, doncs estem passant d'un crim, diríem, rústic, pobre, d'una família que es mata per 4 garrofers, que uns diuen que és d'ells perquè el Linde cau, no sé què, a la instal·lació en Espanya en aquests anys de les grans màfies transnacionals, que són veritablement el gran perill de l'Espanya del futur.
Tot i que, diríem, la crònica negra no ha estat l'únic gènere practicat al llarg d'aquests anys de professió, vostè diu que és on ha trobat més vida.
Sí.
Per què?
Sí. Perquè afloren, diríem, les passions, les frustracions, els somnis, les malalties mentals d'un gran sector de la societat. D'un sector certament marginal, perquè en els anys que jo vaig fer Palau de Justícia rarament vaig veure sentats en la banqueta dels acusats a gent de la burgesia o gent de classe de mitja alta. En realitat era tot gent procedent del que llavors era el proletariat, i que ara aquest proletariat no existeix, hi ha una classe mitja, però és la classe mitja baixa, que continua sent cultural, educativament, culturalment, econòmicament, laboralment, continua sent, en un altre nom, proletariat. És com que està fan d'aquest país de canviar els noms, no? Però la tercera edat continuen sent vells, no? I els podòlegs continuen sent callistes, i els periodistes continuen sent periodistes no llicenciats de la informació.